Ràdio Estel. Són les 10 del matí.
Molt bon dia a tothom. Fem un repàs de les principals notícies que afecten l'actualitat a aquesta hora. El president inhabilitat Quim Torra ha commemorat avui els 80 anys de l'assassinat de Lluís Companys amb el record de les seves últimes paraules abans de ser afusellat. Acusat d'adhesió a la rebel·lió militar, com tots els que foren jutjats pel feixisme rebel, Companys va al·legar que no se'l jutjava a ell, sinó al president de la Generalitat. Aquestes van ser les últimes paraules per Catalunya, ha exclamat Quim Torra a través d'un tuit aquest matí. I justament durant aquest matí estan previstes ofrenes florals en homenatge a Lluís Companys, afusellat avui fa 80 anys, tant al lloc de l'execució, al fossar de Santa Eulàlia al castell de Montjuïc, com el de l'enterrament, al fossar de la Pedrera, al cementiri també de Montjuïc. Ernest Maragall, regidor de l'Ajuntament de Barcelona i diputat al Parlament de Catalunya per Esquerra Republicana, ha destacat aquest matí en declaracions a Ràdio Estel el gran llegat de llibertat i dignitat que ens va deixar Lluís Companys i que avui en dia ha dit encara està ben viu. També ha dit a Ràdio Estel que la llibertat de Catalunya la guanyarem votant i governant. I avui també és notícia que el govern català va anunciar ahir noves mesures per frenar els positius per coronavirus a casa nostra. Les restriccions afectaran molts col·lectius. Totes les mesures tindran una durada de 15 dies i aquesta, segons el govern, serà l'única manera d'evitar un possible confinament. Aquest dijous a la nit, si el TCJ ratifica aquestes mesures, la Generalitat tanca els bars i restaurants aplicant un aforament limitat al comerç. Pel que fa a les celebracions religioses, s'aplicarà un aforament del 50%. Per la seva banda, la PIMEC també ha alertat que molts locals hauran de tancar perquè aquestes restriccions. I avui també us expliquem en clau cultural que la companyia La Danesa ha guanyat el 14è Premi Quim Masó a la producció teatral en llengua catalana amb l'obra El nedador del mar secret. I una altra notícia, també us expliquem avui que més de 140 líders cristians de tot el món han signat una carta en què insten el Fons Monetari Internacional i el Banc Mundial a cancel·lar els deutes dels països en desenvolupament que lluiten contra la pandèmia del coronavirus. Fins aquí la informació, com sempre ens actualitzem d'aquí una hora quan ja siguin les 11 del matí.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Estel els dissabtes i diumenges de 2 a 3 de la tarda. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, de 14 a 15 hores, a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Oh,
oh, oh. Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
El març del 2021, el Club Més Amics et porta de peregrinatge a Terra Santa. Haifa, el Mont Carmel, Natzaret, la Basílica de l'Anunciació, el Mar de Galilea, la Muntanya de les Benaurances, un viatge que no oblidaràs mai. El març del 2021, peregrinatge a Terra Santa amb el Club Més Amics. Més informació a Root Travel, al 93 467 32 44 i a clubmes.cat. Ja pots trobar al teu supermercat el cava solidari Cava amb Cor. Per cada ampolla que compris, 2 euros aniran destinats a projectes de Càritas a Catalunya per nens i nenes en situació de vulnerabilitat. Ajuda'ns a ajudar amb el cava solidari Cava amb Cor, amb la col·laboració de la confraria del cava i la participació de més de 15 marques dels millors caves. Més informació a confrariacava.com.
Doctor Gutiérrez, ¿qué tiene que llevar un complemento natural para ayudar al corazón?
Yo recomiendo Krill, que te aporta omega 3 de máxima calidad con EPA y DHA, pero debes asegurarte que sea de máxima pureza.
Si quieres contribuir a la función normal de tu corazón, cuídate con Krillmar, de Laboratorios Marnis. Cápsulas que aseguran krill de máxima pureza y procedente de pesca sostenible. Pide Krillmar en herbolarios, para farmacias y para farmacias del Corte Inglés. Más información en marnis.es.
Hola, sóc Marc Rius i us convido cada divendres a les 5 i fins 2 de 6 a Ràdio Estel al programa Eixos de Felicitat, tractant des de dins els àmbits individual, professional, d'organitzacions i també constel·lacions familiars. Un programa dirigit per Jordi Vilajosana amb la col·laboració des de Mèxic de Daniela Fernández. Cada divendres a les 5 de la tarda, Eixos de Felicitat, conduint per Jordi Vilajosana i Marc Rius. Us esperem.
Coneixes Audax Renovables? Som una companyia catalana que genera i comercialitza energia 100% verda i renovable, produïda sense contaminar l'aire, ni l'aigua, ni la terra. Podràs canviar-te digitalment a Audax Renovables de manera ràpida, fàcil i segura, perquè nosaltres ens encarreguem de tot i, per descomptat, sense sorpreses ni talls de subministrament durant el canvi. Entra a audaxenergia.com, contracta la llum o el gas i gaudeix de l'energia verda sense tràmits ni molèsties. Audax Renovables, l'energia que consumeixes diu molt de tu.
Ràdio Estel.
Estimada parròquia, quines ganes d'estar amb vosaltres. Són les 10 i 5 minuts del matí, gairebé 6. Carai, carai, quanta publi. Que bien, que bien. Cinquenters, com esteu? Com van les píndoles? Com van les pastilles? Com va el dia? Bars, restaurants, que m'escolteu des de... Estic amb vosaltres. Bromes a banda. Estic amb vosaltres. El meu nebot té un restaurant. Està desesperat. No estic molt segur, suposo que com molta gent, que això sigui un arreglo. No ho sé. Estem llançant trets a l'aire, a veure si encertem. Parlo de les autoritats polítiques, no sanitàries. I en aquest sentit, doncs, en fi, ja sé que no serveix de gaire cosa donar-vos la meva solidaritat. Ja ho sé. Però com a mínim la teniu. No sé què més puc fer. Parla amb vosaltres. I ja està.
Winters. Sergi Mas.
Tot això el dia esdevé esplèndid. Agafo La Vanguardia i començo a llegir. El ministre Escrivà proposa pujar la cotització al 30% dels autònoms. Bravo, gràcies. Siempre con nosotros, siempre subiendo, siempre animando. Gràcies, senyor Escrivà. Has de fer una trucada a una amiga que treballa amb... Ai, no. Però dispara alt, Escrivà, dispara més alt. Dispara a Amancio Ortega, que fa moltes coses, ja ho sé, però dispara alt. L'autònom... És que ara diré una cosa que és poc elegant i poc políticament correcta, però està aguantant el país. Va, posaré primera persona. Per això no la vull dir. Estem aguantant el país. Bueno, estem ajudant. I no... Crec que no és just. Què ha de pagar qui més té? Evidentment. Però als autònoms els feu cas una vegada cada 4 anys dient que sí, que els autònoms... Nada. Res. Zero. Zero és zero. Vas a l'estranger o 50 euros. Gran Bretanya, els 3 primers anys. Aquí 50 euros el primer any. Estefania, sí? Eh que sí?
Sí, primer any.
Molt bé. El primer any no sé que gane 2 milions d'euros i no, que pague el màxim de quota. Ma, per favor. Però quin espremedor hi ha allà algun... Anava a dir monasteri. Ministeri. Quin espremedor hi ha allà per dir, vinga, apreta. Quin pensament has de tenir a primera hora del dematí o a última hora de la nit dient, i si subo esta quota que podemos... Hosti, per favor. Deixa'ns respirar. Ha sortit lo de la Gürtel. Ole, muy bien. Sí. Tant, aquesta és una altra, eh? Aquí diem que el tribunal ho fa molt bé. Veus el tribunal? I quan ens toca a nosaltres, no. Aquest tribunal no fa bé la seva feina. En fi, que no tinc ganes de lius. Estic content? No ho sembla, eh? O sí que ho sembla? Clar que ho sembla. Perquè avui parlem de calés i de benestar.
Per parlar amb el Sergi en directe, 93 409 2771 o bé 93 409 2772.
Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go round. Oh, my.
Al costat meu, a la meva esquerra, el director presentador de Tribuna Universitària, que aquest dimarts va emetre a 6:15 de la tarda la seva tercera edició, repetició els dissabtes a les 9 del vespre. No em diràs que m'equivoco i no investigo amb el que fa el convidat. Senyor col·laborador, senyor Jordi Mabres, bon dia.
Molt bon dia, Sergi.
Què tal? Gràcies per venir, carai. Quina veu de cafè amb llet que portes avui, eh?
Pues estic en dejú absolut, o sigui
ah,
que...
Ah, sí? Has fet una analítica o alguna
cosa? No. Bueno. Però he vingut, avui m'he aixecat tard i he vingut corrents.
Bueno, tot en ordre?
Tot perfecte.
Parlem de economia per tots. De què ens vols parlar avui, Jordi?
Home, avui tenim un amant de la cultura i dels museus, en especial, on actualment ell és el director del més emblemàtic de Catalunya, que és el Museu Nacional d'Art de Catalunya.
Molt
o sigui
bé.
Que avui tenim amb nosaltres ni més ni menys que amb en Pepe Serra.
El podem saludar?
Oh, i tant. Pepe, bon dia.
Bon dia, Jordi. Bon dia, Sergi.
Què tal, Pepe? Com estem?
Bé, molt bé aquí, com tu, diguem, animats, malgrat la cosa.
Sí, m'agrada. Sí. Animat, malgrat la cosa. És un bon eslògan, eh?
Sí.
De cara al 14 de febrer podíem cedir alguna formació política. Animats, malgrat la cosa, com els dibuixos. Molt bé, Jordi, 5 cèntims d'aquesta persona que avui
sí,
ens acompanya.
En Pepe Serra, com no podia ser d'una altra manera, va estudiar Història de l'Art a la UAB.
Mm. Però podria ser.
Sí, però...
Podria ser, és que...
Però sembla que jo portava la vena, sí, sí. Això, eh?
Podria ser. Va fer periodisme i no li va agradar. Vale, però no, en aquest cas sí que lliga.
I ell porta ja 25 anys ben bé vinculat al món museístic. Ha passat per diverses responsabilitats i institucions, com el mateix MNAC, com el Museu Arqueològic, la Fundació Folk, la Fundació Caixa Catalunya, on va dirigir la museïtzació de la Pedrera, i el Museu Picasso, on a més va ser el seu director des del 2006 al 2011. El 2011 va guanyar el concurs per ser el director del MNAC i, per tant, fa quasi bé 10 anys que estan allà. Correcte, Pepe?
Sí, bueno, em fa 7.
Bueno, però, jo és que sumo fatal, ja
sí,
ho saps.
Sí, sí.
10 és el límit, sí.
És el màxim, no?
Sí.
Molt per bé. Tant, vull dir que és un concurs. T'has de presentar per ser director del MNAC?
Sí, hi ha un jurat.
Sí.
Per altres, en el meu cas hi havia doncs, el director del Prado, directors d'algun museu internacional d'Itàlia, de França i això, i tu presentes un projecte i se t'avalua. I se t'examina, diguéssim, això.
Això ho fa molt bé també BTV, la televisió local de Barcelona, que escull el seu director en funció de si et presentes o no, t'has de presentar, si no, no, i a partir d'aquí, doncs, tu presentes una proposta i t'han d'escollir una formació, uns representants, aviam, en aquest cas ja comencem, partits polítics, i tu es poses el teu model de televisió. I és l'única televisió a Espanya que jo sàpiga, evidentment, a Catalunya. A Espanya.
Jo no sabia això, no
sí,
ho sabia.
Sí, a BTV, clar. Sí. Ara hi ha eleccions al mes de desembre. Sí. Doncs felicitats, perquè això sí que és una victòria
bueno,
democràtica,
que,
no?
Segurament encara els podem millorar, però ha sigut una millora dels últims anys.
Veus?
Que les designacions eren una mica arbitràries, i llavors, vulguis que no, això... També tenim uns terminis i uns màxims de temps.
Sí.
Jo vaig fer 5 anys, llavors has de demanar la renovació. Aquesta renovació es torna a sotmetre en l'òrgan de govern del museu... És regular una mica també, al final això és administració pública i els que estem en el servei públic jo crec que doncs, hem de ser una mica transparents, no? Jo crec que això està bé.
Sí. Què és la primera cosa que més li... La primera preocupació que ha tingut avui, 15 d'octubre, que Pepe Serra ha dit, aviam si això ho solucionem d'una vegada.
Va, avui, mira, sí. És una cosa molt peregrina, molt poc d'art,
bueno.
Que és què fem amb el bar del museu que està obert.
Ostres...
Ostres. Que estem muntant un takeaway, no? Que això sembla que sí que ho podrem fer.
Això sí, això sí.
Sobretot per defensar, diguéssim, a la gent que està treballant en aquest servei.
Clar, i sortirà endavant, això?
Sí, home, nosaltres, com que estem aquí dalt la muntanya i això, tenim obert el que està fora, el pòdium, i pots agafar les coses i endur-te-les.
Ah.
I mira, jo crec que el museu ja està en un pla Covid molt sofisticat de quan vam tancar.
Sí.
I això, mira, avui el primer que he fet és això. M'hagués agradat fer una cosa potser més pròpia de la meva feina, però aquesta també s'ha de fer.
Bueno, però això també és propi de la feina, perquè comporta una interioritat del museu.
Del tot. Aquest és un museu... complexa, aquí cada dia venen a treballar... Bueno, ara dir venen a treballar ja és una mala expressió, perquè el teletreball... Però hi ha un col·lectiu de quasi 300 persones que es manega en aquest museu i hi ha molts serveis oberts.
Sí. Mare meva, 300 persones?
La plantilla deuen ser 130, 140, però hi ha molts serveis que es presten des d'altres empreses i jo el col·lectiu l'entenc com un de sol. I sí, és un lloc complex, hi ha molta gent, és... fa 50.000 metres quadrats, nosaltres guardem 300.000 obres d'art i prestem molts serveis a tot arreu del país, no només a la ciutat de Barcelona. Mm. I llavors hi ha molta feina que el museu fa una mica invisible. Sempre dic que el museu és un gran iceberg, no? Es veu la punta,
sí.
Però a sota hi ha quilòmetres i quilòmetres de magatzems amb obres d'art, amb arxius, amb una grandíssima biblioteca. Hi ha molta funció que fem, autentifiquem obres, treballem amb la policia, amb les autentacions, amb les falsificacions. Hi ha una sèrie, fem informes per a moltíssima gent. Els museus nacionals no tenen a veure tant amb la nació, sinó amb que presten servei a tothom, no? I és molt divertit, eh? Jo m'ho passo molt, molt bé aquí. Però sí que és veritat que fem molta feina a vegades que no està tan visible. La gent es pensa que és una exposició
i ja està.
És més coses.
Sí. És que, de fet, això és una de les coses que, justament, creiem que és important que els oïdors ho sàpiguen, que és això, la funció que feu d'alguna manera no és només la de tindre una exposició permanent i algunes exposicions temporals, sinó tot aquest seguit de coses que esteu fent, com rehabilitar o reformar o refer obres, és a dir, sí. Hi ha una enorme feina, no?
El patrimoni, és un país molt ric en patrimoni, Catalunya, i això és molt bo. Malauradament no tenim els recursos que hauríem de tenir per atendre'l com ens agradaria, però sí que hi ha feina infinita en l'àmbit patrimonial. També fem molta qüestió, això Jordi ho coneix molt bé, de postgraus, de màsters amb la universitat, atenem a milers i milers d'escolars, és a dir, això és un lloc del coneixement, de l'educació, del gaudi, això és per tothom, i ara estem en una feina que costa molt i que està molt bé estar aquí avui amb vosaltres, que és ser més inclusius, no? Ser més accessibles. Jo crec que els museus hem pecat una mica d'autoendogàmia, d'un llenguatge potser massa tancat, sí. Massa per nosaltres mateixos, i ara hem d'escoltar més, parlar menys, i fer que tothom participi en els museus, que els museus siguin socialment una mica més legítims, perquè sabem que una gran part de la població no ve mai, i això és culpa nostra, no culpa seva. No? I estem en aquest procés que és interessant d'obrir-nos molt més a la societat.
És que aquí, Pepa, és una de les coses que poder ha estat una de les errades, no? I és de que els museus no feu massa cosa per cridar l'atenció de que vingui tot tipus de públic. Poder esteu molt centrats amb el vostre món i sí que està obert, però no és cridaner en aquests moments actuals. Vull dir que s'ha de fer coses diferents, no?
És bastant senzill. O sigui, els museus, quan es van crear, diguem, a la il·lustració, la idea principal era conservar les coses, les guardem, no?, per a les generacions posteriors, les protegim, no?, i les investiguem. Ara la funció del museu, aquesta per descomptat, però ja és una altra. És ser un lloc públic, és un lloc de debat, de discussió. Llavors, ja no parla el museu cap al visitant, sinó que els visitants parlen entre ells i parlen amb nosaltres. I llavors, aquesta doble direcció requereix un canvi de mentalitat molt gran en els museus, que alguns tenim assumit, però portar-la a la pràctica és difícil, però hem de ser inclusius. Aquí ha d'entrar tot gènere, tota condició religiosa, tota ideologia, tot tipus de procedència, i encara tenim una història del país i de l'art feta per homes blancs i occidentals. I això, clar, la societat que tenim a fora al carrer ja no és aquesta. La demografia del museu i la del carrer no coincideix. Això no pot ser, i això és feina nostra. Inclusió, accessibilitat, discurs de gènere, diversitat... aquest és l'esforç més gran que ara estem fent. Ara fem moltes coses amb algú, no nosaltres sols, sempre amb algú.
Sí.
I aquest és l'esforç, i venir a la ràdio a explicar-ho és una manera molt bona d'ajudar i dir a la gent, no veieu una barrera, podeu entrar i podeu opinar i podeu participar, que és el que més ens interessa ara.
I una cosa, en què podríem dir que el MNAC és singular?
El MNAC és singular perquè la col·lecció és única al món. Un museu és una col·lecció. Si no hi ha col·lecció, no hi ha museu. La col·lecció del museu és una col·lecció molt particular, que respon una mica a la història del país, però és l'únic museu del món que té una col·lecció de pintures murals romàniques originals perfectament conservades, perquè a principis del segle, als anys 20, quan es va vendre una pintura als Estats Units, doncs la Junta de Museus, per protegir-les, les va arrencar totes d'allà, que això seria un tema per discutir, ara no ho faríem,
no.
I les va preservar totes. Llavors, és un museu, és l'únic museu del món que pot ensenyar pintura de l'any 1100 perfecta, amb una vintena d'absis impressionants. Això el fa únic. O és el museu amb la millor col·lecció modernista del món, amb la millor col·lecció de Gaudí del món, no? O és el museu amb una col·lecció d'art gòtic impressionant, que és el moment, doncs, que hi ha l'expansió de la corona catalana pel Mediterrani, Jaume I... I té una gran riquesa de col·leccions úniques que no tenen els altres. Aquesta és la nostra, diguem, diferència, que és la que nosaltres hem de potenciar al màxim.
També és cert que tens un dels fons fotogràfics també més importants, no és així?
Sí, ara estem una mica amb aquesta feina, que és explicar que el Museu Nacional és moltes coses i s'hi pot venir moltes vegades per motius molt diferents. On està l'única exposició permanent sobre la Guerra Civil espanyola? En el Nacional. La col·lecció de fotos més grans està aquí, modernisme també està aquí, gòtic, renaixement, barroc. Hi ha coses molt diferents, inclús hi ha una col·lecció immensa de dibuixos, de gravats, de monedes. Llavors, el que estem fent ara és treballar, intentar veure que tot això que ens explica avui a nosaltres, no? Ser una mica un museu de present. Jo sempre dic que això dels museus d'art antic o contemporani, jo no hi crec massa. El 1100, l'art contemporani era el romànic. Tot ha sigut art contemporani un cop a la vida. I el que ens hem de fer és, una persona que entra avui, a l'octubre del 2020, en aquestes pintures, què li diuen avui? I podem parlar de moltes coses. Podem parlar d'amor, de mort, de vida, de religió, de sexe. Tot això que ens interessa està al museu. Llavors, és generar debats d'interès per la gent en el museu i que la gent participi d'aquests debats, no vingui només a escoltar.
Pepe, un museu pot viure de les entrades, del preu de les entrades que registra?
Un com el nostre, no.
No.
Radicalment no. És a dir, jo crec que aquest és el gran tema, la pregunta que fas, Sergi, és que hem viscut 2-3 dècades aprofitant-nos d'una onada turística de la ciutat per tapar una cosa, que és que els museus són cultura, són servei públic, són educació, i no han de ser sostenibles econòmicament, sinó sostenibles socialment. O sigui, jo crec que a nosaltres se'ns ha de mesurar el rendiment social, el rendiment cultural, què fem amb famílies, què fem amb escoles, què fem amb universitats, què fem amb tothom, i, home, si podem intentar ingressar, doncs, tenir un bon restaurant, tenir una bona botiga, doncs, podem intentar millorar la compta de resultats, però demanar que siguem rentables, portar el museu al mercat, jo crec que és un error capital, perquè i tapar-ho dient perquè tenim molts turistes, això ho podem infrafinançar, doncs mireu la situació en la que estem ara, no? Que és una situació molt complicada per a tots els museus, alguns estan obrint només 2 dies a la setmana, quan jo crec que al costat de la sanitat i l'educació, la tercera pota del benestar és la cultura, és la que ens fa lliures, és el que permet a la gent pensar per si mateixa. Hem de pensar per nosaltres mateixos, tal com estan els mitjans, tal com està la política, els ciutadans s'han d'empoderar, i la cultura és un dels llocs perfectes per fer això. El teatre, la música, el cinema, les arts plàstiques, tot aquest... Sí. Deixar això caure, sí. Jo crec que és, per una societat pot ser un problema molt greu de futur, a més. La ignorància surt molt, molt, molt cara, molt més cara que el coneixement.
Si parlem del MNAC, indubtablement ens ve al cap la imatge del Palau Nacional. Aquest edifici, aquest palau, que per cert em sembla que és d'en Josep Puig i Cadafalch.
Bueno, el palau desgraciadament no, ojalà ho fos.
El projecte...
La planificació de tot sí,
vale.
I els pavellons i tota la fira del 29. Uh-huh. El palau és d'un arquitecte que es diu Zendoya, que no se'n va sortir tan bé com el Puig.
Vale.
Diguem la veritat.
Doncs sent un edifici emblemàtic, i que sens dubte evoca moltes coses i recorda per la seva forma moltes coses, ara estic dient una botat segurament, no? Però no tindríeu certa projecció si féssiu algun tipus d'exposicions relacionats amb el que és l'arquitectura?
Sí, nosaltres intentem parlar de moltes coses alhora. Aquí el problema és que si ho penses bé, aquest edifici, amb aquesta monumentalitat que té, i van fer aquest intent una mica entre nosaltres, ingenu, no? La cúpula copia la de Sant Pere, una torre copia la Giralda, una altra torra copia, me'n recordo que és com Santiago. Té un puntet una mica, diguem, fora d'òrbita. Sí. Ara, què passa? Però és un valor patrimonial, és un edifici catalogat de la Fira del 29, la Fira de l'Exposició Universal del 29 Barcelona. Però sí que és veritat que una cosa que imposa és una barrera. Penseu que la gent... Nosaltres ens vam pensar molt temps que la gent li costaven els museus pel preu. Hem eliminat el preu. Ara, algú que no vulgui pagar té 2 dies a la setmana que no apaga. I hem vist que la barrera és social. Llavors, un edifici com aquest imposa molt. Jo sempre explico que amb col·lectius de gent que acaba d'arribar a Barcelona i treballem amb ells perquè s'integrin, entrin al museu, hi ha gent que ens diu, no vull venir perquè em demanaran els papers.
Oh!
Què veuen en aquest museu? Veuen una cosa massa institucional. Llavors, a vegades l'edifici no ens ajuda amb això, i ha de ser un edifici més obert, menys opac, no? més amb portes d'entrar i sortir. A mi m'agrada molt dir que siguem una plaça pública. O sigui, per exemple, la sala oval que tenim a dintre,
que és brutal,
hauria de ser
per cert,
un punt de trobada. Ves allà, fes un cafè, xerra amb un altre, contesta els teus mails, fes una volta. Si vols mirar unes obres, i si no, no les mires, però accedeix al museu, trenca aquesta barrera. La gent es diu, és que jo no sé res i no puc anar perquè no sé res. Escolti, vostè va al cine, va escoltar música i no és expert en cap de les coses. En el museu és per tothom, no pels experts. No som un museu d'història de l'art, som un museu d'art, i l'art el que fa és explicar el sentit de les coses i què fem aquí al món. Llavors, a l'edifici amb això és una mica imponent i no acaba d'ajudar. Nosaltres demanem a l'Ajuntament, a la ciutat, que arregli una mica més la muntanya, que la suavitzi, que aquestes pendents tinguin algun tipus de cosa per pujar, que els jardins siguin més amables. És a dir, això sembla que no, però el que en diuen els anglosaxons, que en saben molt, el welcoming, és molt important. Sí. Si tu no et sents bé en un espai, això et passa en un hospital i altres llocs, no? Que si et genera sensacions incòmodes. El museu ha de ser molt, molt confortable. A dintre ho és molt. La façana no ho és tant.
Que treguin les herbes de les escales, per exemple.
És que això, clar... no, o sigui, nosaltres estem a Montjuïc i estem encantats, hi ha bona vista, sí. Hi ha ocellets, sí. Fa bon aire, hi ha menys contaminació, sí. Però com diu el Sergi, nosaltres tenim una ruta per baixar a dinar en un restaurant gallec que tenim aquí, que és un gran amic del museu, sí. I li diem la ruta Viet Cong, perquè necessites un matxet per baixar, vas tallant les herbes i tal. El Sergi podria fer un gag estupendo d'això.
Sí.
Però és veritat això, I tenim alguns incidents greus de seguretat del personal del museu i de ciutadans a partir de que la muntanya enfosqueix. Llavors, si la muntanya és ciutat, donem-li els serveis de la ciutat. Seguretat, llum, que quan sigui agost no morim abrasats, que quan sigui que quan plogui no s'inundi. Totes aquestes coses normals que té l'Eixample, doncs les hauria de tenir també Montjuïc.
No? Episodis greus dins el museu?
No, fora, però clar, és molt difícil, sí. La muntanya. És clar, a dir, hi ha robatoris, hi ha algunes agressions, va haver-hi alguns problemes més greus de violència contra les dones, coses d'aquest tipus, sí. Que amb una muntanya que està plena de serveis públics, penseu, el teatre lliure, el mercat de les flors, el jardí botànic, la Fundació Miró, el Museu Nacional, el Museu Arqueològic,
el poble espanyol,
el cartogràfic, l'etnològic, és una muntanya de serveis que hi ha aquí dalt.
Sí.
Home, una aposta més decidida per aquest espai ben senyalitzat, per exemple, no hi ha un sol cartell que digui on està el Museu Nacional des de la plaça Espanya fins al museu. Ja sé que es veu de lluny, però la gent no sap què és cada cosa. No? Llavors, aquest tipus de coses és sorprenent, ens està costant molt que ens ajudin una mica.
Per no saber, servidor, i em poso jo d'exemple, jo no sabia que es pot anar a fer un cafè dins el museu.
Sí, el cafè...
Perquè
el museu...
em cobraran l'entrada i, clar, aviam si el cafè em costarà tal... No sabia. No. I com a lloc per fer una entrevista amb una empresa, amb un
productor... Pots fer-ho quan vulguis, això, quan vulguis. El museu té una bona llibreria, una bona botiga, té un espai immens a dins, que és una sala oval, que és com gran com la plaça Catalunya, i nosaltres hi creiem molt, amb aquesta idea de que si la gent entra, ja anirà fent coses. Llavors, si tu un dia fas una volta, veus un orgue que és monumental, veus un mural que tenim del Miró que fa 8 metres, et dones una volta pel museu, hi ha alguns espais que són gratuïts. I llavors, si vols veure les col·leccions, les veus, i si no, les veuràs un altre dia. Però és un espai públic i la gent l'ha de poder fer servir. Hi ha molts col·lectius que es reuneixen al nostre museu o que utilitzen el museu, insisteixo, per trobar-se entre ells. A mi m'agrada molt la idea que el museu connecta gent, connecta persones. Ja a poc intentarem que, a més, aprofitin el fet d'estar allà dintre per veure coses que realment són úniques i que valen molt la pena veure-les en viu, no per fum.
Sergi, en confiança, sí. Recomanable, no, quasi bé tindria que ser obligatori passar per dins de la sala oval. Vull dir, és espectacular, vull dir, és meravellosa, i és el que diu ell, a part que tinguis la possibilitat de fer un cafè i de més, però és que és increïble, o sigui, tens una sensació increïble. I a més, hi ha un espai que també l'has comentat, que és on està el mural del Miró, i a més, al costat hi ha un restaurant que t'ofereix unes vistes de Barcelona...
Que de moment està tancat per la normativa Covid.
Ja, però vull dir, un restaurant que té unes vistes espectaculars sobre Barcelona. Vull dir, realment... Té dos vessants, que una és la de cultura pròpiament dita, i l'altra és de que, bueno, és una meravella, és brutal poder gaudir del museu.
A mi m'està apassionant, la passió amb la que gestiona el seu discurs Pep Serra.
El monstre és molt gran, i si no pedales molt, no es mou.
Es nota que quan una persona a nivell comunicatiu, i això no és que sigui expert, però ja fa algun dia o alguns anys que m'hi dedico...
Expert sí que ets,
La passió amb la que desenvolupes i gestiones el teu discurs i verbalitzes tot això que es pot gaudir...
La feina és molt maca, però sí que és un lloc... Ja coneixeu vosaltres perfectament, les administracions en general són a precari, sí. La cultura sempre ha estat precaritzada, i aquí el valor afegit aquest de l'entusiasme ens dona molta... No és voluntarisme, no és amateurisme, sinó que realment és un punt afegit. És molt fàcil estimar-se el lloc, a mi em posa molt les piles, jo ho he dit moltes vegades, si tens un moment de baixón, te'n vas a la reserva, veus milers d'obres allà, veus coses increïbles i t'actives, no? Llavors, tenim que fer aquest esforç perquè és una mica una pena, i jo insisteixo amb el mea culpa, és dels museus, eh? Mai diré que és de la gent, perquè no és veritat. Hem de fer l'esforç que la gent es doni compte que això és seu i que ho pot fer servir com vulgui. No es tracta aquí d'escoltar rotllos del museu, perquè tu davant d'un quadre o davant d'una pintura o una escultura, sí. Si tu tens els teus propis sentiments, trobaràs resposta sempre. Tot el que tu aboquis, l'obra t'ho tornarà. És veritat que tens que tenir una actitud, diguem, doncs, bueno, oberta, hi ha moments que estàs més emocional i moments que no,
sí,
no però...
Clar.
Com veus, sí. Perdó, Sergi, com veus el Pepe, com has dit, és una màquina, però és veritat que aquesta màquina no és sola, vull dir, funciona amb un entramat de gent, té un equip de gent que és com ell, que són meravellosos, són francament encantadors, la Emma, Vandellós i companyia, vull dir, tenen un equip que realment et fan engrescar-te amb
també haig de dir que tenim molta ajuda d'empreses i d'institucions que donen molt suport al museu, inclús el museu té una associació d'amics que són quasi 3.000 persones 3.000. Que donen suport econòmic en el museu, que té un mèrit extraordinari.
Els amics del museu, correcte.
Sí, sí. Hi ha com una mena d'exèrcit d'ambaixadors que empeny molt fort, però sí que tenim uns deures per la propera dècada, que ja seguirà algú altre, que és... això, exèrcit, tu ho entendràs amb l'exemple de les biblioteques, és a dir, ocupar socialment l'espai que ara ocupa una biblioteca, no? Tu te'n vas a un petit barri de Sants, un trosset de Sants, i tanques la biblioteca i els veïns et tallen el carrer. Si tanques el museu, no sé si hem aconseguit ja que els veïns sortissin a protestar. Llavors, si no hem aconseguit això, tenim un problema, saps? I aquí hem de reconèixer que ens falta aquest salt que va fer la universitat, no? Que ara ja és per tothom i tampoc ho era.
Sí, senyor.
Nosaltres l'hem de fer, parlar d'una altra manera i escoltar molt, escoltar la gent. I la gent encara té una mica de por, saps? No, jo aquí no opino perquè... Llavors miren l'etiqueta, Picasso, hòstia, este es importante, voy a mirar aquí, no? No, escolta, és molt més senzill i molt més divertit, però ho hem d'explicar bé.
Comunicar, al final comunicar. És comunicar. A nivell personal, Pepe, i després, quan s'acabi aquest mandat...
Pues hauria de buscar feina, perquè no tinc ni idea de què podré fer. No. Jo no tinc pla, no sóc funcionari ni tinc feina en lloc. O sigui, amb això, vaig saltar del Picasso aquí i d'aquí hauré de saltar, no sé. Trucaré a Ràdio Estel a veure si puc fer una secció de cultura.
I cultura, això.
Per favor, fijo. Per favor. Amb la passió amb la que parles...
A mi em fa molta il·lusió trobar-te aquí, Sergi, perquè diguem que... jo t'ho dic amb tota franquesa, sóc molt fan i des de fa molts anys, o sigui, jo l'època de Força Barça, bueno, fins Montilla, si vols.
Sí, sí, sí. Mira, saps què passa?
M'he quedat parat de veure que estaves aquí i dic, hosti, això sí que em fa il·lusió.
No, mira, al final tot és comunicar i tu pots comunicar en diferents tons i arestes tot el que sents. Pots fer un editorial d'un diari amb la forma d'un gag, un programa esportiu. Pots fer-ho de la mateixa forma, un programa de paròdia política. Al final és comunicar, tot és comunicar. Sí. Des del moment que li dius a la parella crec que t'estimo i cada dia t'estimo més, cosa que habitualment no es fa, a comunicar de forma directa amb persones que viuen de forma molt intensa també aquesta passió per les seves feines. A mi, la ràdio és la meva passió... I entenc que, bueno, va saltant. Jo faig una mica com tu, Pepe. És a dir, vaig saltant de lloc en lloc per
Però és que ens has donat moltes hores, moltes,
Ho sé, ho sé. Saps per què ho he fet? Perquè m'ho han pagat.
La meva quinta, et té molt ben ubicat. Jo m'ho he passat molt bé, o sigui, reconec, inclús ràdio, jo recordo molt bé Ràdio Bona. Era Antena 3, crec que era.
Sí, un
gran... Era molt bona ràdio, allò,
T'ho agraeixo molt.
És que ho era molt bona. Jo, com que sóc 50er...
Aquí hi ha qualitat. Aquí està la mare del Tano, que és l'objectiu d'aquest programa, que és enfocar tot el que estem pronunciant i verbalitzant cada dia, aquesta horeta senzilla i humil, aquesta ràdio amb la que fa un any que estic i m'hi trobo comodíssim, és aportar coneixements i informació... a persones que hem traspassat la barrera dels 50, que hi ha alguns estem més a prop dels 60, i no ho sembla, que dius, però per què va tan ràpida la vida?
És l'hòstia, és
no te n'adones i dius, però per què vas enganxar un projecte darrere un altre projecte, un any, tele, ràdio, tal, sí. I dius, ja estic amb 56, i els 50ers, pel que jo crec i sospito, i a més sento al meu interior, estem amb aquesta barrera de poder començar a decidir què fem amb les nostres vides, que ja hem fet més de la meitat de la mili de la vida, i què poder orientar els nostres, si vivim en família, amb fills, dona, i si algú que estigui sol, que també és possible, doncs tenir la possibilitat de dir, mira, me'n vaig al museu, o replegar els fills i dir, escolta, anem a veure això.
Que... Jo estic molt d'acord, a més, jo noto aquesta cosa que dius, la meva perspectiva sobre les coses és una altra.
A que sí?
M'agrada més ara inclús retornar a tot això. M'ho he passat tan bé que també dius, hosta, has d'explicar tot això que has fet i que a altres els hi serveixi per fer coses diferents.
O sigui... Que com a mínim ja sabem, la persona que ens ve a enganyar, dius, ui, compte amb aquest...
Ja, sí,
sí, sí, sí, però ja tenim aquest poso del cafè, que és... compte amb aquest... Bueno, escolta,
està bé això,
anem poc a poc.
Estic molt d'acord, amb això.
Això és 50. M'ha agradat molt la teva presència i el teu discurs, Pepe.
No, m'ha encantat de la vida, tu. M'ha fet molta il·lusió, amb el Jordi hi ha molt bona amistat, però de veritat que ha sigut una gran sorpresa quan m'ha dit el Sergi Mas. Dic, hosti, no serà el Sergi Mas, Sergi Mas. Sí. Però sí és.
Ja, només n'hi ha un de Sergi Mas.
Bueno, no, hi ha un artista a Andorra, hi ha un artista a Andorra, crec que és escultor, que es diu Sergi Mas, i hi ha un senyor...
Sí, que clar, pot passar això. Jo tenia un bon amic cuiner que es deia així.
Mira, podem de fer els amics de Sergi Mas.
Una reunió de Sergi Mas, això seria divertit.
Sí. Sergi Masisme. Molt bé, Pepe Serra.
Escolta, un plaer, moltes gràcies a vosaltres.
Jordi, gràcies
aquí,
Pepe, per haver estat
amb... Venir, esteu convidats.
Doncs no dubtis que vindré, perquè ja m'has tocat la fibra. Ostres, això s'ha de
veure. A veure les noves restriccions, com ens afecten, però bueno, el museu estarà obert, això segur,
Sí, sí, sí.
Veus, Pepe, ho hem aconseguit, ja tenim més clientela, Molts records a tots.
Gràcies,
Pepe. Una abraçada i records a tothom.
Adéu, bon dia.
Adéu.
Molt bé, Jordi Mabres, veus que bé?
Sí, sí.
Ja tenim una entrada més pel museu.
Vinga, va.
Gràcies. Fins d'aquí 15 dies.
Sí, senyor. Molt bé.
Que vagi bé. Res, 4 consells i més temes, més 50ers.
Per parlar amb el Sergi en directe, 93 409 2771 o bé 93 409 2772.
Ahora yo, que vine a ser el mundo, que mi latido es tuyo.
Cuidem el planeta, perquè només en tenim un.
Ahora yo,
cuidem el planeta, un espai d'ecologia, reciclatge i reaprofitament dels residus amb el suport d'Estrella Damm, aquí, a 50ers.
Coneixes Audax Renovables? Som una companyia catalana que generem i comercialitzem energia 100% verda i renovable, produïda sense contaminar l'aire, ni l'aigua, ni la terra. Som un gran grup energètic que cotitza en borsa, en ple creixement i amb una forta presència internacional. Subministrem energia verda i gas en tot el territori peninsular, Balear i Canàries. I estem presents a 6 països europeus: Portugal, Itàlia, Alemanya, Polònia, Holanda i Hongria. Entra a audaxenergia.com, contracta la llum o el gas i gaudeix de l'energia verda sense tràmits, ni talls, ni molèsties, perquè nosaltres ens encarreguem de tot. Audax Renovables, l'energia que consumeixes diu molt de tu.
Ràdio Estel. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia, de dilluns a diumenge, la missa des de la Catedral de Barcelona. Podeu escoltar-la en directe a 7:15 del vespre. Sí, ara també els diumenges a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge, escolta en directe la missa de la Catedral de Barcelona a Ràdio Estel. Indira Ferrer canta a Cuba. Recitant de la soprano palafrugellenca Indira Ferrer al Centre Cívic de Collblanc La Torrassa de l'Hospitalet de Llobregat aquest divendres dia 16 d'octubre a les 8 del vespre. Indira Ferrer, acompanyada per Manuel Ruiz al piano, cantarà cançons de saló cubanes, fragments de sarsueles, lit cubà i havaneres. Divendres 16 d'octubre, Indira Ferrer canta a Cuba. Vols ser una comanda a Laboratori Ismael? Doncs apunta el nostre número de telèfon 669-56-17-68. 669-56-17-68. Els nostres operadors estan aquí per atendre't. Agafaran la teva trucada, tramitaran la comanda i resoldran qualsevol dubte que tinguis. Recorda, si has escoltat l'espai Salut Natural per tothom i t'has quedat amb cap producte natural que t'interessa, només ens has de trucar. 669-56-17-68. Els productes naturals Maen al teu abast. 669-56-17-68. Molèsties que ens amarguen una miqueta al dia. Mals d'esquena, migranyes, problemes de pell, articulacions que es queixen. Doncs de dilluns a dijous a 12:45 del migdia, els doctors de Salut Natural per Tothom atendran en directe els teus dubtes. Truca'ns al 93 409 27 71 o 93 409 27 72. Recorda, Salut Natural per Tothom. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, aquí, a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael.
Ràdio Estel.
Cinquenters, de dilluns a divendres a Ràdio Estel per tot Catalunya i Andorra.
Cuéntame cómo te ha ido en tu viajar por ese mundo de amor.
M'agrada que amb aquesta sintonia veure el nostre tècnic Toni Huguet pujar sobre la taula de so i veure'l com balla.
Nada tenía.
Casualitats de la vida, o vés a saber si són causalitats de la vida. Avui és dijous, parlem d'economia. D'economia també és parlar dels museus. Hem estat com mitja horeta parlant del MNAC, Museu Nacional d'Art de Catalunya, i, insisteixo, casualitats de la vida, parlem ara d'un altre museu, el Museu de la Tècnica de l'Empordà. Clar, he vist unes imatges, una visita guiada que m'ha ensenyat Estefania Burgos, i m'he quedat... Bah.
Hola, sóc la Margarita. Benvinguts a la visita virtual del Museu de la Tècnica de Figueres. És només una simple representació del Museu Real. Us animem a venir a visitar-lo en persona. Gràcies.
I tu pots veure el museu, és extraordinari. Anna Salleras és la responsable del Museu de la Tècnica de l'Empordà. Hola, Anna, bon dia.
Hola, bon dia.
Que maco. Saps que a mi m'apassionen... No és que m'agradin, eh? M'apassionen. Tot el que és biblioteca, especialment hemeroteca, que sóc un malalt en el bon sentit de la paraula de guardar revistes, cançons antigues, les transformo de convencional a digital, m'apassiona i, de fet, desconeixia l'existència d'aquest Museu de la Tècnica de l'Empordà.
És que és una passió, també és una passió el Museu de la Tècnica, perquè al final és una mica doncs, aquestes persones, doncs, com tu expliques, que sou així ratetes d'aquesta afició, no?, que us va envoltant sí, i que sí, va sí. creixent i que no té fi, bueno, perquè no té fi.
És que som el que som gràcies sí. al nostre passat. És a dir, si ara hi ha ordinadors, si ara hi ha ordinadors i anem amb un telèfon mòbil, és perquè fa anys hi havia un telèfon góndola i uns anys enrere hi havia un telèfon de paret, i si tenim ordinadors, doncs és perquè fa anys va sortir l'Olivetti i abans una marca antiga. És a dir, som hereus sí o sí del nostre passat i les coses que passen cada dia tenen uns orígens. I això a mi... Bueno, ho sento. No és que ho senti. M'apassiona.
Doncs així vam començar nosaltres també, eh? Així amb aquesta passió que tu expliques i que estàs transmetent tan bé. I te'n dones compte, quan comences doncs, només buscant aquell objecte, mirant del seu origen, i una cosa et porta a l'altra i vas estirant el fil, i llavors descobreixes el que dius, no? Que gràcies a que hi va haver-hi una gent en una època que va tenir una necessitat per fer-se la vida fàcil, o potser per guanyar-se la vida, no se sap ben bé, però sí. Gràcies a tot això, doncs ara tenim el que tenim. I moltes vegades veiem que hem anat evolucionant, però tampoc s'han inventat tantes coses diferents, eh? Perquè telèfon, ordinador, la màquina d'escriure, o sigui, la costura, el prêt-à-porter, tot això ve d'una època en què la revolució industrial va començar a fer aquesta vida doncs, més senzilla, no? Aquest estat del benestar en què les peces industrials varen passar a casa. I això és una mica el que fem nosaltres. No? Intentem recol·lectar tots aquells objectes d'aquest inici de la revolució industrial que varen entrar i que varen convertir-se en domèstics i que ens varen fer aquesta vida més senzilla. Això podríem debatre després si realment ha estat així o no, però estem aquí gràcies a tot això. I és xulo doncs, veure doncs, aquesta evolució, el per què, com són, com eren, com vivien. I això és el que fem al Museu de la Tècnica.
El pensament de l'ésser humà, que no sempre és el millor ni el més correcte, comença a pensar que, bueno, igual podem inventar una màquina que renti la roba i així les persones s'evitaran de rentar la roba a mà. Sí. I així tot. Podem inventar una màquina d'escriure perquè la gent, quan escrigui, doncs se li entengui millor, és a dir, es pugui la lletra...
Vale? Mira... Si vols, la primera màquina d'escriure de la història la va inventar un senyor, que era un senyor que era danès, que era humanista, no, feia moltíssimes coses, i una d'elles, ell era mestre de gent que eren sords, cecs i muts.
Què dius?
Val? I llavors, ell buscava la manera de que aquesta gent es pogués comunicar amb qui no tenia coneixement del llenguatge de signes. Llavors, es va inspirar en un piano. I en un piano, nosaltres tots veiem i sabem que tu apretes una tecla i sona música. Sí. Llavors ell va pensar, ostres, doncs va fer en forma de bola, que fos més fàcil posar les mans, amb unes tecles que tenien uns símbols amb relleu, d'aquesta manera, doncs, amb els dits, doncs, podien detectar quin símbol era, i que quan apretaves, pam, marcava una lletra. I d'aquesta manera, quan aquest objecte que t'invent, que tenia molts defectes perquè només era unidireccional, doncs ells només podien escriure però no podien rebre, però va ser el primer enginy que va veure doncs, que podia servir per escriure, perquè veníem de que l'escriptura era en pluma, que era molt lenta, que era molt complicada. Per tant, aquesta màquina no havies d'assecar, era molt ràpid i agilitzava moltíssim les coses. I aquesta idea doncs, va fer que moltes indústries evolucionessin aquest objecte. I així estem, no? Per una necessitat, doncs va anar evolucionant i llavors la varen fer com un objecte totalment indispensable perquè facilitava molt la feina. El que deies tu abans, no? A part de la rapidesa, doncs, que impersonalitzava els documents, documents sobretot administratius, no?
Sí.
A vegades es veuen, no sé, del registre de la propietat, de mitjans del segle XIX, doncs que costa entendre la lletra. En canvi, una màquina d'escriure ho tenies fàcil.
Actes que veus, jo que sovint col·laboro amb la Fundació del Real Club Deportiu Espanyol, veig actes de juntes directives d'aquest club de l'any 50 i dic, mare, mare meva.
I que costa d'entendre, perquè tenim la nostra lletra i el nostre dia, no?
Clar. Des de quin any existeix el Museu de la Tècnica de l'Empordà?
Mira, el Museu de la Tècnica comença perquè els meus sogres... És un museu familiar, Som una família. Van començar el meu sogre trobant un dia una màquina d'escriure molt antiga amb una fira de coses de trastos.
Això m'agrada. Això m'apassiona. Com comença tot?
Sí. Doncs mira, a Figueres, a la ciutat de Figueres, hi havia en aquell moment, i clar, parlem de fa molt... Ara s'ha posat com molt de moda aquests mercats d'encants i de puces i de brocantes, però en aquella època doncs no n'hi havia masses, però un cop al mes a la ciutat de Figueres...
Quan parles d'aquella època, de quin any més o menys parles?
Doncs t'estic parlant de fa 50 anys, més o menys, mitjans dels 70.
70, eh? Sí.
Llavors ell passava un dia per una fira, per un mercat, i va veure una màquina d'escriure molt atrotinada, li va fer gràcia. I llavors va començar amb una cosa que li agrada molt, que és comprar-la, regatejar-la, fer preu, que això també és una de les
un altre
coses
tipus
que li agraden,
un altre tipus d'art,
com a gran, com a comercial, comerciant que és, no? Llavors la va comprar, va arribar a casa, nosaltres tenim un negoci de camions i de grues, i per tant, dintre de les instal·lacions tenim un taller, i se'n va anar al taller, la va desmuntar, la va ben netejar, llavors la va estar tornant a muntar un altre cop, Llavors, quan la va tenir muntada, va veure que, que el nom era estrany. Clar, aquí estàvem acostumats només amb les Olivetis i poca cosa més.
Sí, senyora.
Llavors va agafar la Viquipèdia de l'època, que no existia el senyor Google, encara que ens donés un cop de mà.
Sí.
Va agafar enciclopèdies i va descobrir, va començar a descobrir coses. Una màquina alemana, que era una màquina del 1910, que les tecles en els teclats de les màquines alemanes no són iguals que les que fem servir nosaltres. I al vespre, la meva sogra, la Margarita, li va dir: Pere, te n'has donat compte que avui no has treballat? I una persona no tenia cap afició, era treballar a la família i treballar.
Sí.
I això li va obrir aquest, bueno, aquest plaer de tenir una estona
va descobrir
doncs,
aquesta,
en el seu
aquesta,
món.
Va descobrir aquesta passió, no? Dius,
sí,
clar.
Sí. I una màquina va portar l'altra. Llavors, nosaltres, pel nostre tipus de feina, hem de viatjar molt per Europa. Europa, sí. França, sobretot, sí que hi ha molts mercats. I cada diumenge al matí se llevava superaviat, o inclús a les 4 del matí, per arribar a Béziers, al mercat de Perpinyà, o Montpellier, i buscar. I així vas aprenent, vas veient. Ep, aquella potser és més cara, aquí l'he trobada més barata.
Ja,
o
ja,
compro
ja,
dos
sí, sí, hi ha
per
un moment,
fer-ne una.
Clar, clar, entenc que hi ha un moment a la família que dius, ostres, voldràs dir que el pare
ser, era horrorós.
No s'està passant
vaig,
amb el seu
fol.
És com quan tens érem... un gos o dos gossos que sí, quan tens el tercer sí. Dius, escolta, qui li diu? Qui li diu que el tercer gos ja és sí, la loca sí, de los sí. Perros? És a dir, això ja és la tercera, quarta, cinquena màquina d'escriure. És, escolta, vols dir que...
Sí. Perquè quan no hi havia màquines, llavors hi havia màquines d'escriure després de cosir, hi havia estufes, hi havia objectes insòlids que moltes vegades et deia, va, a que no saps per què serveix això? I t'hi estaves una bona estona i deies, doncs això era una màquina de treure pinyols de les olives. I, saps? I tot era aquell, bueno, aquell joc, no?
Aquesta màquina la teniu allà, per exemple. Passes. La teniu al museu, aquesta màquina,
sí.
Per exemple.
Sí.
Una
sí,
màquina
sí,
de treure pinyols de les olives.
Sí. Sí, sí, i és boníssim, perquè si tu ara et plantes davant d'un camp d'un olivar i tens
sí, sí.
Molts sacs d'olives sí. I te donen un ganivet i te diuen, va, tu trauràs els pinyols. Pots fer dues coses, o fer-ho i estar-t'hi tot el temps,
sí.
O buscar-te un enginy per poder estar, treure'ls de 4 en 4 o de 8 en 8
sí.
I d'aquesta manera tenir més temps per tu o per fer el que a tu t'ha de gust. Llavors, és el que diem, no? És aquella evolució mental que t'arriba a intentar fer-te la vida més senzilla, no? Llavors, quan teníem peces a tot arreu, com sí. Tu te pots imaginar
sí.
I molt bé descreia, llavors vàrem pensar la família i vam dir, home, doncs això realment estem aconseguint una col·lecció que, el que dius tu, no?, que t'aporta aquelles memòries i aquella evolució, tant social com industrial. I llavors vam pensar doncs, de fer una fundació familiar, i vam fer una fundació privada familiar, retornant-ho a la societat i fent un petit museu. Un petit museu que ara mateix té més de 3.000 objectes exposats.
Mare de Déu santíssima! 3.000 objectes.
3.000 d'exposades. I continuem doncs, anant engrandint, doncs, perquè els meus sogres són grans, però tenen molta energia per continuar
que
buscant
bé,
màquines i anar fent doncs, la seva col·lecció doncs, més bonica i més interessant també a nivell de col·leccionista. I així estem. L'any 2004 es va inaugurar al públic.
Sí.
El va inaugurar, va venir a inaugurar el que en aquell moment era ministre d'Indústria i després va ser president de la Generalitat, que jo crec que vostè coneix sobradament.
Una mica, sí, una mica.
Que va ser el
sí,
senyor
sí.
Montilla.
Carai.
I així anem, intentant doncs, tornar aquesta il·lusió i aquesta passió que ens ha anat encomanant també en els joves i de la família, i aquí estem molt contents doncs, de que la gent pugui treure'n la seva... I a mi el que m'agrada més del museu és quan la gent me ve i m'explica les seves històries.
Sí, aquí,
quan
aquí.
Algú me diu, mira, jo quan era jove aquesta màquina la fèiem servir aquí. Per tal cosa, o que t'explica aquesta narració de la història viva
sí, sí,
és,
sí, sí.
És fascinant i a mi m'agrada moltíssim. Sí, sí, sí.
Clar, entenc que el museu, a banda del que està passant amb la Covid, està obert al públic, té uns horaris concrets, etc etc.
El museu, com et comentava, és un museu que és totalment privat. Tenim, bueno, dels recursos doncs, que tenim, que són molt pocs, perquè els dediquem doncs, a restaurar i a comprar màquines que ens ho fem nosaltres com podem.
Sí.
I ara mateix les visites guiades les sempre les fem a la meva sogra, la Margarita, que ella també és una apassionada d'explicar-ho, o jo mateixa, i ara amb el Covid només obrim amb cita prèvia, amb visites concertades. A través de la nostra web doncs, hi ha un formulari i quan se'ns demana, encara que siguin dues persones, que sigui un diumenge, sigui un dia de festa, si ens ho podem organitzar, anem, obrim i bé, passem una estona molt agradable amb qui realment ens vulgui venir a visitar. No tenim la possibilitat de tenir-lo obert al públic, com podia ser el MNAC o altres museus a Figueres que són molt grans i que tenen aquesta capacitat, però nosaltres hi posem molta carinyo i bé, ho obrim quan algú ens ho demana i no tenim cap inconvenient en fer-ho.
Independentment de la nostra web. Sí, independentment de la presència física, que sempre has d'agrair, i jo crec que és obligatòria, de fet, em tindreu allà a Figueres quan pugui anar. Sí, ja t'ho dic jo que sí,
perquè
desconeixia aquesta l'existència i sort, i gràcies a Estefania, que m'ha dit, escolta, hauríem de parlar o podríem parlar amb alguna persona responsable del Museu de la Tècnica de l'Empordà. Doncs ja tinc visita per un cap de setmana o dos, o els dos directament.
Molt contents, sí, doncs, sí, molt sí. Contents, perquè al final, quan hi ha cadascú amb el seu sector, no? Però quan tens aquesta passió de buscar coses, investigar i recuperar-les, no? Que puguin ser llibres, i en aquest cas nosaltres són màquines, doncs bé, compartim doncs aquesta il·lusió i, per tant, es transmet i és una bona estona que passarem. Per nosaltres, encantats.
De fet, els meus amics es fiquen amb mi perquè si passem per un contenidor hi ha, no dins, sinó fora del contenidor, llibres, revistes, sí. Diuen el drapaire, diuen, què fas? Bueno, a mi m'agrada veure un llibre que jo he fet servir durant un any estudiant EGB i em porta molts records, és a dir, veig aquell llibre i ja se'n va el cap directament a la cara del professor o la professora que m'estava impartint aquesta assignatura. Clar, tot acaba reflectint...
A més, quan busques, sí. I realment qualsevol objecte que trobes de lo que t'agrada fa molta il·lusió, però després quan trobes aquell que no tenies, que sabies que existia, que buscaves, no? Tens aquells objectius també, no? Si mai trobo una màquina de cosir Valentine de color blau, perquè tinc la vermella i tinc la grisa i la blava, n'hi ha molt poquetes, el dia que la trobes és com una satisfacció tan gran, no? Que ho sap el que ho busca, i llavors això és el que mirem de transmetre, que s'entengui també, perquè hi ha gent que pot venir a dir, ui, quanta màquina, per què hi ha tanta màquina d'escriure?
Sí, bueno, home, aviam, si vas amb un pensament negatiu ja no cal que vagis, quanta màquina,
no,
clar.
Però
en un museu no trobaràs una màquina, clar, trobaràs unes quantes.
Sí. I cadascuna té la seva història i el seu perquè.
I el
no?
manteniment. I el manteniment.
Total.
Que clar, total. Que una cosa és portar l'Olivetti, però clar, haurem d'agafar un pinzellet i començar a netejar les tecles, la part entre tecla i tecla, perquè això no es pot fer...
Perquè funcioni.
Clar.
És el bonic. Però a més de màquines d'escriure, tenim màquines de cosir. Tenim més de 250 màquines de cosir que gairebé tenen 200 anys d'història.
Com les vegi la meva mare, que té 90 anys i encara cus.
Li encantaria, amb tots els seus complements.
No.
Quan tenim col·lecció de rellotges puntuals que són fantàstics, que funcionen a la perfecció i que sonen d'una manera que és màgica. Com objectes insòlits, vehicles, planxes, sifons, telèfons...
Però al dir-me vehicles, Anna, de quants metres estem parlant d'aquest museu privat? Clar, diu vehicles, aviam, si anirem a la SEAT.
Vehicles, sí. Exposat en l'exposició permanent, tenim un cotxe hispano-suïssa de l'any 1908.
De l'any 1908? Mira, sí. Pues...
I la matrícula és el Girona 2, que és el segon cotxe matriculat que hi va haver-hi a la província de Girona.
Aquesta és la matrícula, Girona 2. No vol dir que el Girona ara estigui a segona, sinó Girona 2, directament.
Sí, el segon. El primer no sabem on és. Segurament existeix o va existir. Però aquest és té la placa de matrícules, el Girona 2.
Que maco. Parlaré, mira, fa unes setmanes ens va visitar el CEO de Hispano-Suïssa. Curiós.
Doncs,
curiosa coincidència.
Quan va sortir el Carmen, vam estar parlant amb ells, no? Teníem... Amb 111 anys d'història teníem, que ens diferenciaven el seu nou Carmen Hispano-Suïssa amb el nostre. No?
Que fort, eh? Casualitats, eh? Més casualitats.
I tant.
Bueno, escolta, doncs ja està. Ja acabem de tancar la visita. Ja us faré arribar. Sí, ja us faré arribar perquè jo això no m'ho perdo. I ho vull veure, i ho vull viure. Amb passió i no amb llàgrimes. No, amb orgull. Perquè hi ha molta gent que diu, oi, això... No, és un orgull d'haver pogut gaudir o disfrutar a la mateixa vegada d'objectes que ens porten un record molt concret. I no ha de ser necessàriament des de...
l'emoció, des de la llàgrima, no.
Des de la melancolia, no?
Aquesta és la paraula, Anna, aquesta és la paraula.
Sí, no, no sé si me'n vaig de temps, però tinc una anècdota molt bonica.
Mig minut.
Una vegada va venir un avi amb el seu net a veure el museu i jo els anava escoltant i l'avi li explicava coses al seu net, perquè és el que deia, més història viva.
Sí.
I l'avi li ensenyava una centraleta de telèfons i li deia, era un senyor que deia que ell era de Sevilla, i li deia, per hablar con tu abuela, yo tenía que esperarme a veces una hora, dos horas, para poder hablar con ella.
Sí.
I el nen li deia, pero la abuela no vivía en el pueblo de al lado. Diu, sí, sí. I el nen li deia, abuelo, porque tú me lo cuentas, ¿eh? Porque si no, yo esto no me lo creo. Llavors, clar, és impensable, els nens, que un telèfon d'aquella època no tan sols no tingui WhatsApp, ni música, ni pel·lícules, ni Google, sinó que per trucar et havies d'esperar...
Anna, has de marxar. Gràcies per atendre'ns, Anna.
A vosaltres.
I a vosaltres fins demà.